Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Soc el Riquer Álvarez. Com estàs? Són les 12:20 minuts. Ja en marxa a Lleida i ja hi ha diversos detinguts en un dispositiu dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic de cocaïna i marihuana en diferents punts de Lleida. Una operació que inicialment ha començat al barri de la Mariola, però que s'ha ampliat a altres zones. D'això i de més coses en parlem tot seguit aquí, Herrera en Cope a Lleida. Per cert, que estem a 12 graus. Dimarts, avui, 19 de febrer del 2019, buscarem tot seguit la previsió meteorològica, ampliarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem avui d'una casa positiva. Positiva des del punt de vista energètic, és a dir, genera més energia de la que gasta. I és una casa que ja està funcionant al nucli d'Aramunt, a Conca de Dalt, a la Pobla de Segur, i parlarem amb el seu propietari, amb el Borja Llàcer. També parlarem de barris, amb el Cosme García, i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, doncs, la Nacional 240, tenim el cuiner resident del mes de febrer amb nosaltres, des de Lleida, per cert, i escoltarem també els consells de la doctora Torrejón, i a dos quarts, la tertúlia dels polítics, a dos quarts de dues. Acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Si vols proposar algun tema, escolta, ni que sigui un tema que dius igual no li interessa a ningú, però a mi sí, enviem un WhatsApp, 664-526-180, 664-526-180. Busquem aquesta previsió meteorològica, hores d'ara amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Carolina Pons, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim cels poc ennuvolats o serens i temperatures amb pocs canvis. S'arribarà a màximes de 17 graus a Lleida i a Balaguer, 16 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 13 a Viella. Quan el vent avui bufa, vent variable fluix. Per demà s'esperen cels amb intervals de núvols baixos que tendiran a cels poc ennuvolats o serens durant el dia. Atenció, amb probables bancs de boira matinals. Temperatures sense canvis importants demà. Veurem mínimes de 4 graus sota zero a la Seu d'Urgell, 1 grau sota zero a Viella i 1 grau positiu a Tàrrega, Balaguer i a Lleida. Temperatures mínimes que continuen deixant gelades que seran més intenses al Pirineu. Quan a les màximes s'arribarà als 17 graus a Lleida, Balaguer i la Seu d'Urgell i 15 a Tàrrega i a Viella. Demà bufarà com avui vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Doncs ja tenim els primers detinguts amb aquesta operació antidroga que s'ha començat a gestar aquest matí a les 5 de la matinada.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ja hi ha diversos detinguts en aquest dispositiu antidroga dels Mossos d'Esquadra que està en marxa a Lleida des d'abans de les 5 del matí. L'operació és contra el tràfic de cocaïna i marihuana, segons ha explicat fons policials al registre, que ha començat inicialment al barri de la Mariola, però que s'ha ampliat a altres zones. I estan treballant agents de la Divisió d'Investigació Criminal, del Grup Especial d'Intervenció, agents d'ordre públic i de seguretat ciutadana, a més de gossos i un helicòpter que ha servit per assegurar els registres inicials. Evidentment, és una notícia que s'anirà ampliant conforme, tan bon punt, coneixem noves dades que estan arribant amb comptagotes, evidentment, perquè és una operació en marxa dels Mossos d'Esquadra antidroga que ha començat al barri de la Mariola, però que s'ha extès a d'altres zones des de les 5 de la matinada. Els Mossos d'Esquadra també han detingut dos joves, un d'ells menor d'edat, relacionats amb robatoris en cases del Picat. Un dels detinguts té antecedents per fets similars i la policia busca un tercer implicat que va aconseguir fugir. La Fiscalia arxiva les diligències contra 32 alcaldes lleidatans investigats per l'1 d'octubre. Roger.
La Fiscalia va arxivar les diligències que tenia obertes contra 31 alcaldes de la demarcació de Lleida investigats per facilitar el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. La Fiscalia, en canvi, seguirà investigant a l'alcalde d'Alcarràs, Miquel Serra, que el passat 23 de gener es va negar a declarar davant dels jutjats de Lleida. Serra ha demanat aquest matí paciència i s'ha mantingut ferm en la convicció que no han fet res dolent.
Bueno, la valoració que faig és que he tingut una mica de paciència. De fet, soc l'últim que vaig a declarar per aquest motiu de desobediència. Llavors, el jutge també entenc que no ha pogut prendre poder una decisió amb aquesta rapidesa i llavors paciència i jutget de la paraula. Tampoc no ens hi volem capficar i si no arriba arxivat, doncs continuarem fent passos per poder justificar el que hem fet i que no hem fet res que no haguéssim de fer.
Recordem que ja fa uns mesos que es van arxivar les causes contra l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
Gràcies, Roger. L'Ajuntament de Lleida, la Paeria, celebrarà aquest divendres el pla extraordinari sobre l'informe de la Sindicatura de Comptes. El van demanar els grups a l'oposició per les irregularitats detectades per aquest organisme i l'equip de govern assegura que no s'ha comès cap il·legalitat. I construeixen al Pallars Jussà una casa que produeix més energia de la que consumeix. A Catalunya, per cert, hi ha una desena d'habitatges d'aquestes característiques, entre altres llocs, a Lleida, a Anglesola, a Barcelona, a Montornès i a Ullà. I, a més, d'altres s'estan acabant de construir o començant a projectar. Parlarem amb el seu propietari, amb el Borja Llàcer, de si ha suposat un canvi en el seu dia a dia o no. Per cert, que a Lleida les sessions escolars han donat el tret de sortida a l'edició 2019 de l'Animac, que, com el d'altres anys, se segueix fent a Lleida. Enguany, la Mostra de Cinema d'Animació de Catalunya té com a eix vertebrador la tècnica del stop motion. Stop motion, que és aquesta tècnica en la que vas gravant pla a pla i fas una foto del pla, mous una part, tornes a fer una altra foto, mous una altra part, tornes a fer una altra foto i després les poses una darrere l'altra i ve a ser com un vídeo. Tenen un efecte de moviment característic d'aquest tipus de tècnica i amb aquesta tècnica s'han fet grans projectes. Doncs aquest any l'Animac 2019 gira entorn a aquesta tècnica, la de l'stop motion. En fi, busquem tota l'actualitat esportiva, ho fem com sempre amb els amics de Hyundai.
Control motor amb els esports.
El Hyundai Kona ha estat escollit millor cotxe de l'any a Espanya 2019. A més, la seva versió elèctrica, amb una autonomia de fins a 449 quilòmetres, és el primer SUV elèctric en rebre aquest premi. Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, que parlem d'esports, de bàsquet concretament, i és que el Força Lleida ja ha començat a rastrejar el mercat de pivots a la recerca d'un substitut de garanties per a Massin Fall, que divendres va haver d'abandonar la pista davant el Palència a l'agreujar-se la fascitis plantar que pateix des de fa mesos. Aquesta lesió requereix un llarg període d'inactivitat que, a més, ara l'equip no pot permetre's i atès que el període de fitxatges acaba el proper 28 del mes de febrer, a les 2, a les 14 hores, el club s'ha vist obligat a tornar al mercat per fitxar de manera urgent. I amb un altre tipus d'esports, direm que ha arrencat ja la nova Pirena, que és la primera edició de les Snow Race Baigós Àrtic, que agafa el relleu a la que coneixem fins ara com a Pirena. Va celebrar ahir les dues primeres etapes i Baqueira, Beret i Portainé n'acolliran 6 del total. I també, abans de seguir, direm que el Mollerussa, l'Atlètic Segre, el FIF Lleida i el Tàrrega són els 4 equips lleidatans que es van classificar aquest diumenge per la ronda següent de la Danone Nations Cup, la fase prèvia de la qual es va disputar aquest cap de setmana a Mollerussa. Al matí es van classificar el Mollerussa i l'Atlètic Segre, a la tarda el FIF Lleida i el Tàrrega. Després de tot això, els classificats participaran en la final regional de Catalunya, que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque, a Barcelona, el proper 1 de maig.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, arriba aquest moment en el que donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal?
Hola, bon dia. Molt bon dia.
I recordeu que anem cap enrere, 25 anys, 2-3 minuts només, però anem a recordar allò que es deia, que passava fa 25 anys, un 1994, un tal dia com avui, un 19 de febrer.
Es va presentar el llibre Història gràfica de l'Urgell, era fruit de més de 3 anys d'investigació i reunia més de 200 fotografies de tots els pobles de la comarca. És un llibre molt útil per conèixer història recent de l'Urgell des de 1880 fins al 1994, que és quan se va presentar. Un total de 42 menors es van fugar de casa seva l'any 93 i la majoria eren fugides per passar uns dies d'aventura. Altres causes podrien ser els mals tractes i la por als exàmens i també a les males notes. L'època més propensa era l'estiu i el perfil dels nois era d'entre 15 a 16 anys. El 70% dels 500 afectats pel SIDA a Lleida eren en aquells moments drogoaddictes. Es van realitzar una sèrie de conferències de previsió i d'orientació a càrrec del doctor Falguera, que donava consells per previndre el virus del SIDA. Catalunya va duplicar l'any 94 la mitjana de parats de la resta de l'Estat. L'enquesta de població activa els va situar en 3.682.330 aturats. Els contractes indefinits eren els més afectats per la pèrdua de lloc de treball. El sector serveis liderava la xifra de parats de l'any 93. Aquest augment de l'atur va afectar a les persones entre 25 i 54 anys. En aquells moments hi havia 1 milió de llars sense cap membre actiu. Va ser uns moments difícils.
Déu-n'hi-do, és molta gent,
Molta, hi havia moltíssima gent. I a més hi havia llars que encara que tingués feina una de les persones, com que hi havia un malalt,
clar,
aquella persona no podia treballar i el malalt no podia treballar. Uh-huh. O sigui, hi havia molta problemàtica. També va quedar absolt, en aquells moments, un italià, que va ser detingut l'any 92 amb 75 lingots d'or a l'autopista A2.
Caram, tu.
Va tenir un accident que va revelar un dipòsit ocult. El fiscal i l'advocat de l'Estat reclamaven un any de presó. La sentència va ordenar la devolució dels 75 lingots encautats.
Però clar, li van trobar perquè va tenir un accident.
Exacte, els portava amagats.
Quantes vegades ho havia fet?
Això.
Potser era el primer dia, però no se sabrà.
Diu amb un dipòsit, suposo que davall del dipòsit de gasolina.
Sí, bueno, no
o
sé, en algun lloc amagat, però clar, si no hagués hagut l'accident, doncs...
Allò passa. 75 lingots d'or. El president Jordi Pujol, per acabar, parlem de que va congelar la crisi de Convergència Democràtica de Catalunya sense rellevar, de moment, del seu càrrec al president de la Intercomarcal, que era Stanis Felip. El president volia evitar la imatge de ruptura que estava donant al partit aquí a Lleida.
Mari Carmen, apa, fins demà.
Vale, fins demà.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Agobiarte. Tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
¿Cansado de la semana? ¿De los niños? ¿Cansado de estar cansado? Revital. Toma Revital. Revital recupera tu energía y vitalidad dejando atrás el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I això ja n'hem parlat avui al moment de l'abans informatiu, però mira, ara parlem amb el Borja Llàcer, que és el propietari d'aquesta casa positiva de la que hem parlat ara amunt, a la zona de la Conca de Dalt, a la Pobla de Segur, per entendre'ns, al Pallars Jussà, i ara està el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Borja, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Escolta, primer de tot, bueno, enhorabona. Entenc que és una iniciativa que tampoc deu ser massa fàcil, o sí, ara ho veurem, per això volíem parlar amb tu, però que sí que és una iniciativa que, a part de les avantatges que pot tenir a nivell personal o familiar vostre, doncs comporta un avantatge definitiu cap al planeta. Ja ho sé que parlar del planeta sembla molt gran, però tot ajuda, no?
Sí, i tant. Bueno, de fet... Se suposa que hi ha iniciatives a un nivell més gran, em refereixo polític, i perquè costa de veure. Llavors, ja sabem que o comencem per iniciatives individuals ho tenim difícil.
Escolta,
i
Borja,
mira com aposta per això. Digues.
Borja, explica'm, com se us ocorreix? Escolta, anem a construir-nos una casa positiva. Anem a explicar que una casa positiva és aquella que genera més energia de la que necessita per funcionar, és a dir, que en fa més de la que necessita, per tant, no gasta res del planeta, per entendre'ns. Com se us ocorreix aquesta idea?
Bueno, havíem vist un company aquí de la Pobla, el Jordi Oliveres, ens va presentar el Josep Bunyés, que és l'arquitecte, que ja feia dies que treballa amb aquests projectes, i vam decidir, comprar una casa amb un paller aquí a Aramunt i fer una rehabilitació integral. És dir, bàsicament aguantar i mantenir les parets, que són gruixudes, i fer-la de fusta molt ben aïllada per dins i, sobretot, bàsic, l'orientació a sud.
Clar. Quines dimensions aproximadament té la casa?
Mira, de planta no és supergran, de planta són 50-54, de superfície, distribuït en dos plantes i un altell, uns 120 metres al final queden en total.
Bueno, a nivell de ciutat, 120 metres quadrats és una superfície considerable, ja.
Sí, no, és veritat. El que passa és que, mira, també et dic una cosa. Hi havia gent que deien, tenim dues habitacions. Hi ha gent que diuen, però sou quatre a família i una habitació més. I, escolta, els pobles, les cases són més grans,
correcte.
La gent té més superfície. I mira, quan també no superfície, millor calentarem.
Clar.
Si ho féssim en pisos que estiguessin res, només fes tancaments i un bon aïllament, la de diners que ens estalviaríem i CO2.
Clar, perquè, Borja, a l'hora de plantejar-te si fer una rehabilitació normal, quan dic normal em refereixo de normal, d'una casa com la que vau triar, o fer-ho encarant-te cap a una casa positiva, a nivell de costos, hi ha una gran diferència?
No, costos, podria dir que el mateix o... Bueno, diríem que por ahí.
Val, per tant, això no és una barrera.
No, que va, a més, amb materials, lo màxim, sempre que es pot, de proximitat. L'aïllament, per exemple, és llana d'ovella, que és d'aquí de la Ribagorça, es fa un tractament a Girona i es torna aquí.
Clar, entenc que la casa, el seu principal... Bueno, jo crec que té dos actuacions principals. Una és l'aïllament, que és la que fa que tant hivern com estiu doncs, requereixi poca energia per mantenir una temperatura constant a l'interior, i després la generació d'electricitat per alimentar pràcticament tot avui en dia.
Sí, és així. Per una banda, com tu has dit, l'aïllament, i l'altra, l'electricitat. Vam instal·lar panells fotovoltaics a la teulada, per alimentar l'electricitat, la poca demanda elèctrica de la casa, i també un cotxe elèctric que vam decidir comprar. Llavors vam ampliar una mica el tema fotovoltaic per qüestions del cotxe elèctric.
Clar.
Llavors el cotxe elèctric el carreguem de dia. Un dia com avui del febrer, en 2 hores i mitja, li fem 100 quilòmetres de càrrega.
Caram.
Sí, no,
heu hagut de renunciar... Perquè vosaltres abans on vivíeu?
Nosaltres estem a la Pobla de Segur amb un pis, estem de lloguer.
Això vull dir, vivíeu en un pis, per entendre'ns. Heu hagut de renunciar a alguna cosa al vostre dia a dia?
No, que va, no, al contrari. No, que va. A veure, si et refereixes a com va la casa va a tope. I ara cuinarem al forn, lo típic. Simplement el que canvia és que si abans estàvem acostumats a fer una tarifa nocturna del rentavaixelles i rentadora, ara no, ara no ho fem de nit, simplement ho fem de dia, perquè tenim el sol que és gratuït i és un monstre.
Molt bé. Escolta, quant temps fa que viviu ja a la casa?
Aquí fa uns 10 mesos.
Ah, 10 mesos. Per tant, heu passat ja a la zona d'hivern.
Hem passat a la zona d'hivern i patim boira aquest any com feia 40 anys que no es vivia aquí.
Clar, anava a preguntar això. Heu hagut de readaptar un pelet o ja teniu l'estructura dimensionada per absorbir aquests dies?
Ja està previst. Simplement, clar, la tardor ha sigut tremenda amb la pluja, dies de núvol, poca radiació. I a més, per tapar amb la boira. Molts dies de boira, pot ser més que a Lleida i tot.
Molt bé.
Llavors, ha sigut com la prova de foc, no? Que és l'únic suport que tenim per calentar la casa, tenim una estufa de llenya, així raconera, d'uns 7 quilowatts. Llavors, els dies de boira, sí, ha tirat l'estufa de llenya ha anat tirant. Però bueno, està superbé, no hi havia res més.
Molt bé. Doncs escolteu, que només volíem fer una presa de contacte i conèixer el Borja Llàcer, crec que és una bona notícia, i el que crec que és una bona notícia és el que ens ha explicat. Primer, que una construcció d'una casa d'aquest tipus no comporta una despesa excepcional, ni més alta que una construcció tradicional. Jo crec que això fins ara era una barrera i que avui en dia ja no és ni tan sols excusa, i que no han hagut de renunciar a res. Al contrari, tenen cotxe elèctric, que té doncs, un consum extra elèctric per la casa, i que l'han aguantat, sí, i que ha passat l'hivern i tot perfecte.
A veure, entenc també una cosa, si em permets.
Sí.
M'has preguntat per la casa, és una despesa qualsevol. Sí que s'ha hagut de fer una inversió en el tema fotovoltaic.
Correcte.
El tema fotovoltaic, sí, sí. Tu fas una inversió i preveus a 10 anys, 12, que amortitzaràs.
Uh-huh.
Ara, fent números del cotxe, de la demanda, aquesta amortització potser la fem a 7-8 anys.
Clar.
Sí, sí. Perquè és una inversió, el fotovoltaic i un cotxe elèctric que hem comprat és una inversió, eh?
Correcte.
Que també quedi clar.
Correcte. Borja, escolta, que ha estat un plaer. Gràcies per atendre'ns i enhorabona.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Soy Charo Loriente. Por experiencia os digo que el tratamiento de belleza de base es el agua. Un agua sin cal y sin cloro como la tratada por Olympia Plus. La cal reseca. El cloro arrastra el manto graso de la piel y el cabello. No más sequedad, picores y rojeces después de la ducha con Olympia Plus. Aprovecha la oferta 45 aniversario. Olympia con un 20% de descuento. Y la instalación estándar gratis. Hoy en exclusiva para 20 oyentes. 900-208-208 corsa.es.
Fotoíndex professionals de la impressió d'imatges qualitat fotogràfica en petit i gran format i amb diferents acabats. Escanejats de negatius i diapositives a digital. Fotoíndex passant de cinta i vídeo analògic a format digital. Fotoíndex retocs fotogràfics i emmarcacions. Fotoíndex revelat fotogràfic des de qualsevol dispositiu digital, telèfons, tauletes i esmalts fotogràfics per al cementiri. Estem a Baró de Maial 70, Nova Palàfia. Ens agrada la feina ben feta.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Control motor amb els esports.
El Hyundai Kona ha estat escollit millor cotxe de l'any a Espanya 2019. A més, la seva versió elèctrica, amb una autonomia de fins a 449 quilòmetres, és el primer SUV elèctric en rebre aquest premi. Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ens falten 2 minuts i escaig per arribar al punt horari de 12:45. A hores d'ara seguim amb 12-13 graus a la ciutat de Lleida. Estem vivint uns dies en què a la nit segueix fent fred. Freda, no fresca, fa fred, però sí que és veritat que es presenten unes properes setmanes o una propera setmana i mitja en què les temperatures màximes aniran pujant. Són aquells dies trampa, eh? Aquells dies que pots deixar-te la jaqueta, però clar, després del matí a la nit fa fresca i doncs es pot pagar. Jo ja estic espantat perquè jo desembre, gener, febrer no em solo refredar, però cap al març, final de febrer, principi de març, sempre n'enganxo algun. En fi, escolta, que arribem quasi bé a 12:45, és el moment en el que parlem de barris, Cosme.
Seguim endavant amb el nostre temps de ràdio dedicat als barris, a les nostres institucions dedicades a servir als seus veïns. Són protagonistes totes les setmanes. I avui han cregut oportú de connectar amb el barri del Noguerola, estació, i en aquest cas Segre, perquè ens parli una mica de totes aquestes relacions que tenen institucionals, de la visita que va tindre el Paer en Cap, que és el regidor de barri, i també de les seves pretensions de cara a aquesta legislatura i la propera que ja s'atance. En Pep Mòdol és el seu president. Benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Bé, quants mesos ja de president de l'entitat?
Doncs ara, des del novembre, doncs, 4, quasi 5 mesos.
5 mesos. I amb aquests 5 mesos has pogut tindre alguna novetat en quant a les vostres reivindicacions i a les vostres peticions?
Doncs la veritat és que sí, que ens han escoltat, no solament el PAER, sinó altres grups municipals. I jo crec que el que hem plantejat fins ara ha estat, sí, no sé, això, escoltat amb atenció i sóc optimista en la resolució d'alguns de les coses que hem anat plantejant en els últims temps, perquè són del tot raonables. I, per tant, diria que sí, que des del punt de vista dels veïns no podem estar a disgust amb les institucions, i estiguin el govern o l'oposició, en qualsevol cas, ens han escoltat.
Pep Model, tu has estat diputat. La teva visió és encara molt més privilegiada que el d'altres que no han estat mai amb el món polític identificat. Tu creus que ara és un bon moment pel teixit associatiu en general?
Jo crec que sí, quan parlem de Lleida especialment. L'altre dia ho recordava en una conferència, que hi ha temes de ciutat en els quals les institucions ens hem de ficar d'acord. I jo ficava com a exemple, precisament a la meva etapa de diputat, que vam aconseguir algunes coses importants per la ciutat perquè tots anàvem a una. Per exemple, que l'estació de l'AVE fos a l'estació de trens d'aquí i no a Montagut, eh? Però hi ha una cosa que ara pot semblar normal, però en aquell temps costava, No ens va passar com a Tarragona, com
o a Guadalajara Lleves, o Tarragona, Camp de Tarragona, que és vergonyosa l'entrada amb aquesta.
Efectivament, És a dir, se van aconseguir coses que jo crec que estaria bé, que ara tornem a parlar, de ficar-nos tots d'acord. Per exemple, en el tema del pla de l'estació, que ens afecta el nostre barri, o en el tema de la recuperació de les termes romanes, o en altres temes, que no són temes ideològics i d'aquest partit o de l'altre, sinó que són temes que afecten el conjunt dels ciutadans. I, per tant, en aquestes coses ens hauríem de ficar una mica tots d'acord, perquè és la manera de construir ciutat. I, a més, ja no parlo del barri, perquè estic parlant, per exemple, dels projectes que afecten el conjunt de la ciutat, no solament el nostre barri. I, per tant, estaria bé, doncs, això, tornar en aquests temes estrella una mica el consens institucional i al risc de tirar endavant la ciutat.
De veritat, sí que ho han d'afirmar quan fem la presentació de la Pot del Cargol, la relació que es veu en quant a projectar la ciutat de Lleida amb Tere Cunillera, per exemple, quan ha estat diputada al Parlament Espanyol, José Ignacio Llorens, o altres diputats que han estat allà, Antoni Postius i altres, que es veu una perfecta relació entre amb ells, el que sigui, com tu dius, global per la ciutat, no ideològic, no?
Sí, sí, encara podríem ficar més exemples, ara sí. A poques passades, com per exemple la canalització del riu, o la variant de la ciutat, o fins i tot que el desencallar l'autovia Lleida-Barcelona, que ara ja sembla una cosa del passat, però no fa tant temps. Vull dir que, efectivament, aquestes coses jo crec que hauríem de superar ideologies per aconseguir tirar endavant aquests projectes.
Pep Model, estem parlant d'un tema important que us afecta a vosaltres i ha reivindicat moltíssim, i que el Lluís Sabater, el teu antecessor, però el que sí que puc dir que s'hauria d'explicar exactament la història i el per què encara l'estació d'autobusos no està ficada on correspon. Parlem d'unes concessions que encara queden.
Sí, efectivament.
Tu et coneixes el tema perfectament.
Sí, efectivament. Efectivament, aquí hi ha un procés administratiu encallat entre particulars i la pròpia administració, però jo crec que estan vies de solució ja en aquest moment. I, per tant, jo diria que durant aquest any 2019 quedarà definitivament solucionat el tema.
Un altre tema important. Veritablement la meta es va arribar a comprar per la casa, per l'Ajuntament de Lleida, per la ciutat. Va ser només un projecte. Com està aquest tema?
No, jo crec que aquí no es va dir tota la veritat. No estic dient mentíssim, però no es va dir tota la veritat. En un moment electoral que suposo que la gent tenia ganes de parlar més de lo que en realitat seria. Però en un moment la meta continua tenint el propietari que tenia, i per tant...
La família va i company, s'ha de dir tal.
Sí, efectivament. I per tant, aquí s'ha de avançar. Hi havia una proposta sobre la taula i una contraproposta, una parlava de 4.800.000 euros i l'altra de 5.600.000, si no ho recordo malament. Però jo crec que caldria buscar definitivament solucions en aquest tema, que poden ser no necessàriament econòmiques, sinó per ficar un exemple que sí que ens va servir. Per exemple, el que és l'actual, on hi ha ara les termes romanes, aquell terreny era un terreny del senyor Colomer, i el que va fer en aquell moment l'Ajuntament és oferir-li una permuta, que per l'any ja li fa...
Sí, perquè l'Ajuntament té molts terrenys, s'ha de dir. L'Ajuntament té molts terrenys que a lo millor li podien haver a Vall Companys, per les seves produccions, sempre i quan no molestessin, eh?
Efectivament, doncs és el que es va fer en el cas del Víctor Colomer, es va arribar amb un acord, van fer una permuta de terrenys, el senyor Colomer va dir que sí, i per tant allò va, ser, va passar a ser municipal. Bé, amb la neta segurament caldria buscar una solució similar, i en qualsevol cas nosaltres, com institucionalment, com a associació de veïns, també ens oferim com a intermediaris, com a possibles intermediaris. No diré relators, que no està de moda la paraula.
Que lletja que és, eh?
Sí.
Jo relato poesies, eh?
Sí.
Jo relato poesies.
Però direm que sí, estaríem disposats a mediar perquè això es pogués fer. Perquè no oblidem que la meta és l'edifici del modernisme industrial més important que aquella deia, no? Per tant, seria una pena que no arribés a bon port tot això, no?
Dos temes que de poc temps. Un, la plaça de l'Auditori, serà plaça o continuarà sent el que és?
No, la plaça de l'Auditori es licita ja aquesta setmana.
Però es veurà realitat aquest any o deixaran passar eleccions?
Jo estic convençut que la veurem realitat aquest any, estic segur.
Un altre tema també que s'ha de parlar, lògicament, l'arrenglerament directe ja d'aquest vial que ens porta passant per l'estació ràpidament i que uns arbres impedien aquesta possibilitat. Ara han sigut traslladats, sembla ser que de forma correcta, tot i que déu-n'hi-do el que ha costat, però ja ho tenim recte, no?
Sí, mira, aquest matí mateix he anat, cal veure si els arbres acabaran d'arreglar, jo crec que sí, eh? Però en qualsevol cas era una mesura urgent. No és la mesura definitiva, perquè la plaça de Berenguer IV té un projecte molt atractiu, que és una plaça completament plana, però ha de ser un tap amb la rotonda, i en aquest moment aquest tap ja s'ha desfet. I de passada, serveix que perquè molts cotxes que abans agafaven la Rambla de Ferran per anar a cap pont, ara ja no l'agafin, sinó que agafin directament el pont que ja popularment coneixem com el dels Elàstics, i per tant això ha servit també per pacificar una mica el trànsit a la Rambla de Ferran, que falta fer.
És a dir, el pont de les guitarres.
Exacte.
I també altres temes que són importants per a la vostra entitat, i és senzillament el funcionament de tots els serveis. Vau tindre una trobada amb el pare en cap de la ciutat, que és el regidor de barri, i quines són les conclusions que ha pogut treure d'aquesta reunió?
Crec que moltes, perquè hi havia, d'un-hi-do els veïns, i els veïns van dir tots a la seva, i per tant, com a mínim, es van escoltar les demandes de molts dels veïns, no? Que són demandes que tenen, suposo, dels veïns de qualsevol barri, referides no solament a l'urbanisme, que també, si a temes de neteja, o de seguretat ciutadana, o d'oci... o d'espais ciutadans, no? I va sortir, la veritat, una quantitat d'idees, jo crec que molt importants per prendre nota.
Sí, l'alcalde pren nota, això està clar, perquè a les reunions que ho veiem sempre pren nota, porta la llibreta del col·legi, suposo.
Sí. Sí, a mi, jo crec que la majoria de les demandes jo crec que les diem... plantejat la gent mateixa, no l'alcalde, però en qualsevol cas, està bé que els veïns expressin la seva opinió i que se sentin escoltats, no? I, jo crec que va ser... Qualsevol reunió d'aquestes sempre és fructífera.
Per acabar, la Federació d'Associacions de Veïns, estan naixent plataformes noves, unes plataformes que a vegades es pregunta on el per què no s'integren o per què no capitaneixen les juntes directives que ja existeixen a les associacions de veïns, no? No caldria fer coses novedoses quan ja existeixen, no? I fins i tot amb infraestructures pròpies. I la Federació d'Associacions de Veïns té quelcom a dir, però sembla que hi ha mogudes, no? Que la gent una marxa, hi haurà eleccions... Com la veus tu, que ets una persona que has conegut la creació del moviment associatiu de Lleida?
Bé, jo crec que hauríem de tornar a la racionalitat i a la raó, no? Hi ha uns organismes que efectivament s'han de renovar i que s'han de potenciar, però si ja tenim un esquema que funcione, no veig massa lògic ni té massa sentit crear dúpliques, no? o altres coses. De fet, les associacions de veïns funcionen democràticament. Tothom hi pot participar i tothom s'hi pot presentar, no? I, per tant, si això ja existeix, no entenc massa bé per què. Jo, de fet, vull dir-ho públicament, no? Jo estic molt content amb la Junta que hem format, no? Hi ha gent ideològicament de totes les idees, quan dic de totes, dic de totes, i tots els acords que hem pres fins ara, tots han estat acords per consens o per unanimitat.
Seguirem parlant, però... perquè és que no tinc més temps, de veritat, bueno. Que el meu company m'està fent senyes aquí perquè hem d'acabar i tenim altres espais.
De totes maneres, jo sí que faria un consell, o donaria un consell als oients, que és que s'apuntin a la seva associació de veïns i que participin, que és barat i surt bé a la ciutat. Doncs
pues també tens raó. Pep Mòdol, moltíssimes gràcies a l'Associació de Veïns del Noguerola, Avinguda del Segre i Estació. Gràcies per estar amb nosaltres i bona feina.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Fins aquí, Ricard. Avui ha estat aquest barri. Correu, cosme@corpelleida.com. En WhatsApp, bé. El Ricard Lisdone. Me retrobo demà amb l'entrevista més cosmopolita.
Gràcies, Cosme. El WhatsApp, doncs, 664-526-180. 664-526-180. Ara dubtava, després de dir-ho tantes vegades, eh? 664-526-180, que ja saps que prefereixo que m'envies missatges de veu, però que entenc que no, que a vegades doncs, és més còmode escriure, doncs el que vulguis, eh? A 2:15 tenim la tertúlia dels polítics. Si vols que tractem algun tema concret, envia'm un missatge, va. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els
veïns. Doncs ja tenim aquí el Joan disposat a obrir la finestra dels records.
Bé, ahir vam parlar d'un poble que es va perdre, que ara s'està recuperant, però avui parlarem d'un monestir que es va perdre, el monestir de Bellverd.
Ah.
Es va fundar proper a Tragó de Noguera un monestir de monges cistercenques. El lloc escollit fou un indret que, per la seva bellesa i l'entorn de pau que respirava al seu voltant, a més, en aquella porció de terra i el color predominant era el verd, era l'idoni per la fundació. Van posar-li el nom de Vallverd, i aquest monestir es va convertir, a la pràctica, en el més antic de l'ordre quant a religioses. Per al sosteniment de la comunitat, comtes i nobles hi van fer donacions. Eren moments bons, i el nombre de monges va anar creixent, fins al primer terç del segle XIV. Concretament, l'any 1334 hi havia 17 religioses, a més de les novícies. Al cap dels anys, diverses situacions van capgirar aquella eufòria. Els moments de decadència van començar pràcticament el 1351 i no van acabar fins al 1452, amb l'annexió de Santa Maria de les Franqueses, del monestir de Vallverd a Santa Maria de les Franqueses. Les coses van començar a anar malament arreu del país, i aquesta zona, que s'estava despoblant a causa de les pestes i de les guerres, les quals van comportar que hi hagués autèntica gana, va comportar que el 14 de setembre de 1448, Fra Guillem, abat de Santes Creus i visitador de l'Ordre del Cister a la Corona d'Aragó i Navarra, rebia l'encàrrec de procedir a la unió dels monestirs de Tragó i de les Franqueses de Balaguer. Va ser una unió que estava auspiciada pels paers de Balaguer. Va ser la sentència definitiva de la vida en aquest indret. Avui encara ens queden restes del monestir de Vallverd i cada any s'hi fa un aplec, tota la gent hi acudeix allí, fan un aplec importantíssim, i una de les persones a les quals ens cal recordar i retre homenatge pòstum és mossèn Joan Mora, que va tindre molt a veure amb aquesta recuperació. I la dita d'avui, Ricard, ens diu: el pa enceta i... qui el pa enceta i no hi fa creu, el dimoni se'l fa seu. I és que abans, quan llescaves una barra de pa, amb el ganivet feies el senyal de la creu damunt del pa. Tu ja no ho has vist, això?
No.
Pues sí, sí, abans, i encara hi ha cases que ho fan, al anar a llescar el pa, una creu amb el ganivet, perquè el pa era cosa pues, ja sublim. Uh-huh. I si et queia el pa a terra, quan el plegaves i feies un petó, deixaves un petó, el portaves a la boca per a signe de desgràvia.
Bueno, és que el pa era vida, eh?
Era vida,
el
sí.
Era vida. Gràcies, Joan.
Adéu.
I abans d'arribar a la una, darrera hora, 7 persones han estat detingudes avui a Lleida en aquest operatiu per tràfic de cocaïna i marihuana. Serien 6 al barri de la Mariola i un al centre històric. Busquem les senyals horaris que ens indicaran que hem arribat a la una. Ens informem la darrera hora informativa i després obrim la Nacional 240 amb la cuina i a 2:15, la tertúlia dels polítics.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Un 23% de las personas que se abstuvieron de ir a votar en las elecciones andaluzas habrían votado por el PSOE. Es un dato que se desprende de la última encuesta del CIS andaluz que acabamos de conocer y que incluye también valoración de líderes nacionales. María Daván.
Conocidos los resultados de esos comicios, 7 de cada 10 personas que sí fueron a votar admiten que lo hubieran hecho además por el mismo partido. Solo un 4% hubiera cambiado su voto. De este barómetro se deduce también que un 67% de los andaluces, de los que acudieron a las urnas, tenían decidido a quién votar desde el principio. Un 20% lo decidió durante la campaña y un 11% el mismo día de las elecciones. Albert Rivera es el líder más valorado para los andaluces. Obtiene un 4,3%, una décima menos que su candidato allí, Juan Marín. Casado, Sánchez y Moreno empatan con un 3,7 y Abascal, que roza el 3, supera por 3 décimas a Pablo Iglesias.
Este jueves arranca en el Vaticano el encuentro sobre abusos a menores. Precisamente las congregaciones religiosas han emitido un comunicado conjunto en el que subrayan que el abuso a los niños es un mal en todo tiempo y lugar. Un punto aseguran que no es negociable. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
La asociación que reagrupa a los superiores y superioras de todo el mundo reconoce que no siempre han actuado correctamente en los casos de abusos y se comprometen a hacer todo lo posible para escuchar mejor a los supervivientes y poner en práctica todas las directivas que salgan de la cumbre que comenzará el próximo jueves. En el comunicado admiten que el clericalismo que existe en sus centros dio lugar a una lealtad injustificada, a errores en el juicio, a lentitud en el actuar, a negar los hechos y a veces a encubrirlos. Para los responsables de las órdenes y congregaciones es necesario que tanto la Iglesia como la sociedad asuman una cultura diversa en la que se promueva que los niños sean considerados como un tesoro que hay que salvaguardar y proteger.
Y acabamos de conocer que el diseñador Karl Lagerfeld ha fallecido este martes en París. Tenía 85 años. Se trata de uno de los grandes referentes de la moda mundial y uno de los modistas más revolucionarios. Era el director creativo de Chanel. ¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Primeras palabras de la familia del concejal asesinado en Llanes tras conocerse las novedades del caso. En COPE reconocen que las 4 detenciones suponen un alivio para la familia del edil de Izquierda Unida, Francisco Javier Ardínez. Medio año después del asesinato de Ardínez, la investigación apunta a un crimen por razones sentimentales. Entre los detenidos está el presunto autor intelectual, que es el primo político del concejal. También hay 2 argelinos que habrían actuado como sicarios. El que habla para COPE es José Miguel Tuñón, familiar del edil asesinado.
Vamos, estamos todos con muchas ganas de que apareciera, pero bueno, al mismo tiempo, más o menos eso, ya sabes, un bombazo, porque íbamos los tiros por otro lado y nada, la pena es que es un crimen y una muerte y una pena que no hay derecho.
En el juicio contra la cúpula separatista catalana acabamos de conocer la fecha en la que va a declarar como testigo el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Será el 26 de febrero a las 4 de la tarde. Al día siguiente le seguirán Soraya Sáenz de Santa María, Cristóbal Montoro y el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. En Valencia investiga la muerte de una mujer de 46 años por posible intoxicación en un restaurante. Su marido y un hijo también tienen síntomas similares. Además, se han detectado otros 7 casos relacionados con el mismo local. Y la erradicación del Parkinson o del Alzheimer son algunos de los retos que la comunidad tiene por delante para las próximas décadas. Así lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE el presidente de la compañía biofarmacéutica AbbVie. Esteban Plata le decía a Herrera que están buscando nuevos mecanismos para tratar estas enfermedades tan complejas.
Quizás el gran desafío intelectual que tiene la comunidad científica biosanitaria. Es como modificar el curso de una enfermedad que no manifiesta síntomas en uno de los organismos más complejos, ¿no? Que es el cerebro y en general el sistema nervioso.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes corrochano, Liga de Campeones. Hoy, Olympique de Lyon, Barcelona.
Es partido de ida de los octavos de final de la Champions. Vamos a conocer noticias desde Francia. Enviado especial, Manolo Oliveros.
De momento, sin novedades en el hotel del Barça, donde finalmente no va a estar el presidente Bartomeu. El tiempo es bueno en Lyon y las ganas todas para esta edición de la Champions. Ernesto Valverde creo que apostará por Semedo en defensa, Arturo Vidal en el centro del campo y delante Dembélé con Messi y Suárez en el Olympique Lyonnais, 19 convocados y la baja por suspensión de Nabil Fekir.
Hoy se juega también el Liverpool-Bayern de Múnich. El tiempo de juego los va a contar estos dos partidos desde las 8:15 de la tarde. Recuerden que empiezan a las 9 de la noche. Noticia de la mañana, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha anunciado, a falta de que sea aprobado por la Asamblea, una final a 4 de la Supercopa de España. Primero y segundo de la Liga contra campeón y subcampeón de Copa. El torneo, además, se jugaría fuera de España. Se ha pronunciado sobre esta idea el presidente de la Asociación de Futbolistas, David Aganzo, que ha dicho que primero habrá que consultarle a los futbolistas.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Recientemente se ha firmado un acuerdo de paz para la República Centroafricana. Parece una buena noticia, pero no es solo todo lo que reluce. Nos vais a contar que el obispo de Bangassou, Juan José Aguirre, ha dado la voz de alarma.
Pues sí, mira, es el octavo acuerdo de paz que se firma en 2 años y viene a consagrar una situación injusta en la que los grupos rebeldes controlan ya el 80% del país. Solo el 20% restante está en manos del gobierno legítimo. Monseñor Aguirre denuncia que los que han tenido ventaja no son los ciudadanos de República Centroafricana, sino los rebeldes radicalizados y culpables de numerosos crímenes que además están siendo armados por algunos países árabes. El obispo español de Bangassou considera que al día siguiente de su firma el acuerdo ya era letra muerta y que los perdedores son, una vez más, los habitantes más pobres de África Central. Pero lo vamos a contar en detalle en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
I un cop tenim el butllet informatiu al sac, és moment d'obrir la Nacional 240 aquí al migdia COPE. L'obrim tant a COPE Lleida com a COPE Tarragona i aquí em falta algú, evidentment, no ho puc fer sol. Això, Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal, Mònica Carrasco?
Com estàs?
Estic parant taula. Els dimarts estic parant taula. O sigui, els altres dies jo la paro a partir de les 2.
Sí.
Quan ja hem acabat, però els dimarts no.
Ho avances una mica,
a la una.
No?
Jo a la una paro taula ja.
Jo crec que hem de començar a demanar als cuiners que venen cada mes, cuiners i cuineres, que vinguin amb una ofrena. No?
Mira, escolta, no estaria mal, eh? No estaria mal.
Perquè aquí molt parlar, però amb unes croquetes porten alegria sempre. Ah, jo és que una cosa, una croqueta, arribes tu, ara, a aquesta hora, que hi ha gana.
Però jo no podria ni obrir el micròfon.
T'arriba algú...
Posen veritat, un plat de croquetes aquí
cas,
al davant.
Jo sortiria perdent perquè el cuiner el tens a Lleida aquest bueno, mes.
Vaja que sí. Escolta, que el vam conèixer la setmana passada, és el gerent del Celleret del Segre, a Lleida, al carrer General Britos 10, ell és el Joan Fernández. Joan, què tal, bon dia?
Bon dia.
Bon dia, Joan.
Ja, tu ja has dinat, perquè ja ens ho
sí,
vas dir, això.
Sí, sí, jo les 12.
A les 12.
Jo les 12.
Tens dinat ja cap
sí,
aquí.
Sí, sí.
Per tant, ja és una altra història. Jo no, i per tant, a mi, si em posen ara aquí davant un plat de croquetes, de calamars o del que sigui, doncs podem tenir algun problema.
I escolta una cosa, Joan, tu que estàs acostumat a dinar a les 12 el dia que feu festa al restaurant o que tanqueu pel que sigui, dines igual a la mateixa hora? T'hi has acostumat tant que ja dinar més tard se't fa estrany o què?
No, perquè el dia que fas festa o fas felles a casa i decideixes dinar amb la dona o amb els amics, i llavors t'adaptes a l'horari que es posi, vull dir, no.
Yeah.
O sigui, per nosaltres és el dia a dia, el dinar a les 12, quan estàs a la feina, perquè, sí, clar, dines a les 12 i a la 1 has d'estar preparat per als clients.
Clar.
I si no dines a les 12, cap la possibilitat de que alguna vegada posis el dit al plat del client i això no, això no queda bé.
No. El control de qualitat, jo si necessites, Joan, algú que us vingui a fer control de qualitat al Celleret, Ricard i jo estem disponibles.
Per pues sí, quan... mi seria un desastre.
Necessiteu.
O sigui, gastaria més diners després a un gimnàs que vaja. Però el que menja s'ha de cremar, també.
Un dia us faré vindre que mengeu el plat que explicarem avui.
Ah?
Us convidaré que vingueu i a veure quin serà el veredicte.
Clar, perquè avui hem demanat, Ricard, no? un plat una mica insígnia del Celleret.
Sí, el plat característic, que per cert el Joan la setmana passada ja ens va fer memòria de que porten 19 anys, ha fet ara el gener, 19 anys del Celleret del Segre al carrer General Britos 10, bueno, que va néixer aquí, de fet, però que la seva història a la restauració de Lleida ve de d'altres restaurants també, del Jardí, de l'Àncora, del restaurant de les Basses, sí. I que jo d'aquests tres, un que coneixia especialment era l'Àncora, que estava a la zona del Clot de les Granotes i que era referent en quant a arrossos. Per tant, Joan, et pregunto, al Celleret del Segre, ja ens ho vas avançar, però si hi ha un plat que podem demanar tranquil, són tots, però si hi ha un plat que podem demanar tranquil de que ens portaran, doncs un plat super representatiu, és un arròs.
L'arròs, correcte.
Un arròs que fa molt, el que ens proposes avui és aquest que està sempre en carta?
Sí, bé, nosaltres en carta tenim, si no m'equivoco ara, són quatre tipus. Hi ha l'arròs del senyoret, que és un arròs de peix i marisc que va tot peladet. Després hi ha l'arròs mariner, que és justament el mateix arròs, però que les gambes, camarrets, tot va per sobre i la gent s'espavila.
Uh-huh. Sí.
L'arròs negre i l'arròs de llomanto. Són los quatre arrossos que estan en carta constantment, però després hi ha possibilitat per encàrrec de fer l'arròs de verdures, l'arròs de conill en caragols...
Uf, bueno, per favor!
Qualsevol arròs...
M'ho estic imaginant.
Aquest any passat vam fer alguna vegada arròs amb bacallà i carxofes, que és excepcional.
A més, l'arròs és un d'aquells ingredients que també va bé amb tot,
Sí.
Amb tot, amb moltes coses.
L'arròs és un plat que és innat amb les famílies, quan surt tota la família a menjar, i sobretot els dies de festa, la gent li apeteix menjar arròs. Així com entre setmana a l'emillor no estan, però el diumenge sembla que la gent està predisposada a menjar arròs. I a casa nostra venen, piquen qualsevol cosa i es mengen l'arròs.
És curiós perquè a Lleida, evidentment, ens agrada, però ens escolten també de la zona de Tarragona i sobretot de la zona
de
l'Ebre. Sí. I clar, els arrossos allí també són...
són molt bons.
No et diré són religió, però vaja...
Són religió, ja ho has dit bé, ja ho has dit bé, sí.
De fet, nosaltres gastem un arròs que és d'Illa de Riu i es diu arròs Bahia. Nosaltres gastem aquest arròs des de sempre... Bueno, abans de que surti aquest arròs, gastàvem l'arròs nomen,
sí.
L'arròs base del nomen. Per què això? Perquè són arrossos que tenen una quantitat de midó molt petita. I llavors, quan l'arròs està fet, costa molt de passar-se. L'arròs, si té molt midó, és quan realment s'estove i se passi.
És que, quan has dit que parlaríem d'arrossos, dic que anava a fer preguntes, jo.
Sí.
És que no és fàcil, eh?
No
és fàcil fer bé un arròs.
Perquè la gent diu, no, mira, fiques quatre dits d'aigua, bull i ja està. Que a mi sempre em queda, no ho sé, no em queda mai igual. No hi ha manera.
I ja l'arròs va per categories i per varietats. L'arròs bomba, per exemple, que tothom parla de l'arròs bomba. L'arròs bomba és la millor qualitat de cada tipus d'arròs. Tret, doncs, per exemple, el carnaroli, que és un arròs especial per fer risottos, o bé un arròs que fan aquí de la zona de Fraga, Tamarit, aquesta zona, que és un arròs llarg, que també és tipus carnaroli, però és una varietat una mica diferent, que també és especial per fer risottos, que són contingut amb el midó molt alt, i són arròs molt bo per fer bullits amb una mica d'all, una mica de julivert, un tros de peix a dintre. És un manjar, aquest plat. La gent ho associa a la gent malalta, no? Però no és veritat. Un arròs bullit ben fet és un manjar, és un plat extraordinari.
Mm-hmm. Estic molt d'acord.
Ja veus que, que n'hi ha un munt de tipus d'arrossos.
No, és que això és important, clar. Cada plat, no? I a més, per exemple... parlàvem ara del Delta de l'Ebre, no? que molts de la major part d'arròs, no, que es produeix aquí, n'hi ha de molts tipus i cada plat té el seu específic. Hem de saber triar això també, no? Perquè és important. Per l'arròs que ens proposes
avui,
Joan...
Quin plat ens proposa, sí?
A veure, jo diria avui la recepta de l'arròs del senyoret, per exemple, no?
Vinga.
Hi ha algun d'ells, perquè si veu, la base és pràcticament la mateixa en tots els arrossos. És el brou, i nosaltres utilitzem un brou roig perquè normalment a tot arreu se fa anar el brou blanc, i el brou blanc, la diferència que n'hi ha és que se bull el peix i quan el brou està bullit se rectifica i amb aquell brou se fa l'arròs. L'arròs ha de quedar bé tant si és brou blanc com més si és brou roig. Però quina diferència n'hi ha? Que el brou roig porta adherit ja al brou la ceba, la tomata i all cremat, que no porta el brou blanc. Llavors, la gent, no sé si heu sentit a vegades que diu, escolti, vostè li posa ceba a l'arròs, que és que el rebé molt, fa molt, molt pastós. Tots els arrossos porten ceba, tots. És, és inevitable. Però nosaltres la triturem amb el passatge de la tomata i després ho afegim al brou. No està directament a l'arròs. Llavors, aquesta ceba té tot l'ingredient de la ceba, però no fa tou l'arròs.
Mira tu el secretillo,
És una manera d'evitar que l'arròs se passe més del compte, perquè la ceba rebé molt. Tots els productes que té, on hi ha ceba, se rebenen molt. Llavors, simplement, pues, agafes una paella, poses l'oli, poses la picada mediterrània, la típica picada, que és l'all, l'avellana, el julivert, l'oli tot ben trituradet, i ho poses al damunt de la paella, comences a refregir, uns tallets de pebrot. Hi ha gent que no li agrada el pebrot, jo per mi és un ingredient excepcional per l'arròs. Poses una mica de pebrot i llavors ja hi poses el peix. Les gambes pelades, perdó, escamarlà pelat, sèpia, calamar, el peix que tinguis preparat per fer. I allò vas en lo sofregir, vas refrigint, hasta que el cul de la paella agafi una mica de costra del refrigit. Llavors nosaltres tenim allò preparat, i quan del menjador te diuen marxa amb l'arròs aquest, llavors se tiri l'arròs que toque, se remena una mica amb aquell sofregit i es tira el brou. I llavors el caldo, el brou, el foc lo fa bullir i arrenca tota la costra que hi ha sota la paella.
Foc fort, llavors?
Foc fort, 10 minuts a foc superfort, bullint a tota pastilla. I als 10 minuts se tanca el foc i se posa 10 minuts al forn de l'arròs.
Molt bé.
I llavors el forn te'l trau un arròs sec, però sucós.
I gustosíssim, perquè té tot el brou aquell, no?
Exacte. No és com la paella valenciana, que la paella valenciana surt molt seca i se fa amb aigua. Aquest no, això se fa amb brou roig i se fa 10 minuts al forn, a foc normal, que és el que té sec la paella per sobre.
Mira tu, m'està agafant una gana, Ricard.
És que a veure...
I us explicaré la postdata, que diuen.
Sí.
Quan heu acabat de menjar l'arròs, arròs sempre queda. És impossible que menjar-se tot l'arròs. És impossible.
Bueno, no ens reptis, sí. Joan.
Llavors l'arròs que queda, l'agafes, li traus totes les miquetes de peix i l'endemà al dematí, que està fred, per esmorzar, agafes dos o tres ous, poses l'arròs aquell i fas una truita d'arròs.
Què em dius ara?
I disfrutes una esmorzada allò més bo.
Jo li veig la cara, eh? Estic segur que això ho diu per experiència.
Oi tant, se l'he notat. Jo no li veig, però ho he notat igual. Sí.
Pues, mira, escolta, no hi hagués caigut mai amb aquest detall.
Jo tampoc no ho hauria fet, això. Mira.
És un aprofita relleus que es diu, però és extraordinari.
És que no s'ha de tirar menjar, mai. No es pot tirar res.
No, molt bé.
De fet, jo recordo, mira, Ricard, l'any passat vaig fer casa meva... Bueno, jo no, el va fer algú a l'altra casa, perquè jo no és que em posi gaire als mandos dels fogons, un arròs amb restes de calçotada que em queien les llàgrimes d'alegria. O sigui, amb restes de calçons i de la carn. Aquí això ho fem tot. Clar, és que no s'ha de tirar res. Un dubte que tinc, Joan, és allò que es diuen de l'arròs no s'ha de remenar mai, allò una vegada l'has sofregit una mica i tires el brou, no l'hem de remenar?
No, això no és cert.
Això ho diuen per la paella valenciana, jo ho he sentit.
L'arròs nostre, quan tires el brou i comença a bullir fort, tu remenes perquè ha de quedar tot repartit. No pot quedar el peix per una banda, l'arròs per l'altra.
Una vegada has fet això i ja has tirat el brou...
Llavors ja no. Llavors ja no se remena. No se remena per una raó, perquè és quan l'arròs està soltant el midó que té, i si ho remenes, llavors sí que ho separes. O sigui, només se remena la primera vegada i ja està.
Escolta, Joan, ja que tinc aquí truquillo per fer a casa, si jo vull fer un dia arròs bullit a casa, després, o arròs a la cubana, a l'hora de bullir l'arròs, hi ha alguna manera per dir, vale, és així, queda al dente, que no es passi, que no es quedi curt? Vull dir, és simplement agafar una cassola, posar-hi aigua com bulli, ho tires i ho treus, o hi ha alguna manera, hi ha algun truquet?
No, mira, si vols fer un arròs bullit, l'arròs bullit l'has de posar a l'olla amb l'aigua, amb aquella aigua hi has de posar un dentall, una mica de julivert i un bon raig d'oli. I allò ha de bullir i l'arròs bullit, si queda al dente no passa res, però millor que no, perquè l'arròs bullit ha de quedar confitat. Vale? I llavors ha de quedar i reposar-lo una mica amb el caldo, reposar-lo una mica, que no falti l'aigua, perquè si no sí que he fet una pasta. O sigui, l'arròs bullit ha de ser una mica arròs caldós. Vale? I llavors, si volem fer l'arròs a la cubana, aquest arròs l'hem de tindre 5 o 6 minuts menys, l'has de traure del foc i l'has de rentar amb aigua freda. Perquè el moment que el rentes amb aigua freda, li talles la cocció, l'arròs te queda al dente, i quan tu fas l'arròs a la cubana, lo calentes a la paella, l'arròs, o sigui, l'estàs bullint a la paella, ai, frigint a la paella, el traus l'arròs de la paella, el poses al plat, i llavors li poses la salsa de tomate, l'ou ferrat, i si li vols posar plàtan, li poses plàtan, si no, pues, no se li posa el plàtan. Però llavors, aquella mica de paella que li dones és el que li falta per acabar de coure l'arròs, i l'arròs sempre queda al dente.
Això s'ha de provar, perquè jo, clar, jo el tema dels temps és el que no... no...
T'anava a proposar, Ricard, que te'n vagis un dia a fer unes pràctiques, una estoneta, no?, a la cuina del Celleret del Segre, o què?
Això és un,
no sé si m'hi voldran.
És un problema de pràctica. Vull dir,
quan, sí, sí, és un problema
quan
de pràctica.
Quan has fet quatre vegades, ja...
Correcte.
Sí, sí.
Molt bé, doncs, hem parlat d'arrossos avui, ja, que són especialistes al Celleret del Segre, estan a Lleida, al carrer General Britos, número 10. Hem parlat amb el seu gerent, amb el Joan Fernández. Joan, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, Joan.
Vinga, adéu.
Ricard, hem d'obrir obrim el meló a les xarxes socials. Arròs caldós, arròs sec, no?
Sí, sí,
tu
sí.
De quin eres?
No sé, però és veritat el que ens explicava el Joan. L'arròs és un d'aquells plats que és típic, o almenys, com a mínim, un cop a la setmana, i si pot ser, fora de la rutina del dia a dia.
Sí, sí, home, hi ha cases en què és, per exemple, els diumenges, arròs.
Sí, sí, sí.
O sigui, això... Bueno, doncs aquest l'haurem de provar, aquest arròs del
aquest
Celleret.
Aquest l'haurem de provar.
Si sembla, anem un dia a tastar-lo al Celleret del Segre i després ja ho fem a casa.
Ja m'apunto.
Sí?
Fem una pausa.
Va.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Se acuerda usted dónde estaba la COPE?
Sí, sí.
¿Quién va a poner los horarios el año que viene en la Liga?
La Liga.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿100%?
100%.
¿Y van a ser los enfrentamiento que ha tenido usted con Florentino no le ha hecho pensarse lo de ser del Madrid?
No.
De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y a Villar para tener la comparación?
Un 3.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte. A todos los que preguntan por la fecha, desde esta emisora queremos transmitirles que el seísmo es inminente. Prepárense. Línea directa 902-123-197.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las superrebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Doncs, Mònica, mira, avui tornem a estar amb la doctora Torrejón, que és directora del Centre Mèdic Starbene. Y doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Claro, si nos olvidamos de presentarnos, mal vamos, ¿eh?
Sí.
Doctora, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy importante, más que nada porque sí. Cuando nos encontramos con una persona, la carta de presentación siempre es nuestra cara.
Correcto.
Y vamos a hablar del tema del envejecimiento cutáneo y también Correcto. Del envejecimiento pues de la cara, de la piel sí. de la cara. ¿Por qué se envejece o cómo se envejece?
Pues mira, en primer lugar hay que tener presente que todos, absolutamente todos envejecemos y que empezamos a envejecer el primer día de nuestra vida. Es decir, ese día es como que se pusiera en marcha un reloj, sí, que se pone en marcha y que nada ni nadie puede parar, ¿no? El principal factor del envejecimiento, de cómo vamos a envejecer, con qué calidad vamos a envejecer, es el factor hereditario, digamos nuestra genética, ¿no? De ahí que muchísimas personas, ¿no?, cuando uno las ve evolucionar, dice, uy, cada vez más se parece a su madre o cada vez más se parece a su padre, ¿no? Porque ese sello, esa impronta genética nos influye muchísimo. Pero a esa impronta genética también se une el estilo de vida. ¿Qué entendemos, claro, por estilo de vida? Pues entendemos lo que comemos, lo que bebemos, si consumimos, por ejemplo, un poquito más alcohol de la cuenta, si nos exponemos más al sol. Es decir, hay factores que no forman parte de la genética, que están ahí, y que ¿qué puede hacer? Puede agravarnos una genética no muy buena, es decir, imagínate que mi genética es muy buena, pero yo la dilapido como si fuera una herencia, es decir, no me cuido, no bebo, etcétera. Y al contrario, podría ser que una genética no muy buena, con un buen estilo de vida, hace que evidentemente el envejecimiento no corra tanto.
Además, supongo, doctora, que el vivir en una gran ciudad, como puede ser Barcelona o Madrid,
sí,
la contaminación también aramella en la piel.
Evidentemente la contaminación es muy importante, provoca afectación de lo que son las capas más superficiales de la piel, luego influye en la oxigenación general de todo lo que es nuestro cuerpo y evidentemente al ser la piel uno de los órganos, yo te diría el órgano más extenso de nuestro cuerpo y uno de los órganos más importantes, pues también va a tener repercusiones en la piel.
Doctora Torrejón, la pregunta del millón, que no sé si es la respuesta para todo el mundo, depende del caso. ¿A qué edad empiezo a cuidarme o a buscar un tratamiento?
Pues mira, no hay una edad fija, como tú muy bien has dicho, es decir, yo al menos no sería capaz de establecer una edad determinada porque dependen muchos factores, hemos dicho la genética, hemos dicho el estilo de vida, pero sí yo doy un consejo y es, cuando yo me miro al espejo y empiezo a ver cosas que no me gustan, ese es el momento de empezar a preocuparme. Si resulta que ese momento es con 80 años, pues con 80 años. Si resulta que ese momento es a los 35 años, pues a los 35 años. Es decir, cuando externamente mis signos, mis rasgos faciales, la característica de mi piel hace que yo al mirarme diga, jolín, esto yo lo mejor haría. Ese es el momento para empezar a cuidarnos y cuanto antes empecemos, evidentemente las medidas serán menos drásticas.
Claro. ¿Qué técnicas son las mejores para cuidarnos?
Mira, técnicas buenas hay muchísimas. En el siglo XXI la medicina estética ha evolucionado de manera importantísima en el envejecimiento facial y podemos decir que son muchas las técnicas que pueden dar un efecto beneficioso a este proceso del envejecimiento cutáneo. Pero me gustaría que para tus oyentes quedara clara una cosa. No hay una única técnica que ella sola resuelva todos los signos del envejecimiento cutáneo. Por ejemplo, se oye hablar muchísimo del ácido hialurónico. Es una magnífica técnica. Pero esta técnica sola, estas infiltraciones de ácido hialurónico, ¿van a poder resolver todas las manifestaciones del envejecimiento? No. Por lo tanto, tenemos que combinar, unir varias técnicas para luchar y para obtener el mejor resultado en el envejecimiento. Y luego, otra cosa muy importante, entonces, y es que una única sesión no basta para solucionar o para mejorar a largo plazo los signos del envejecimiento cutáneo. Esto lo insisto porque hay personas que se han podido hacer una única sesión de algo, de alguna técnica, y a veces me vienen y me dicen, sí, yo me la hice, pero uff, tampoco vi yo un gran qué, ¿no? Y entonces siempre les digo lo mismo, piensas que estás envejeciendo desde hace muchísimos años y que solo un único input no te va a dar el efecto que tú quieres. Entonces, de ahí que nosotros lo que recomendamos a todas las personas que quieren rejuvenecer es hacer un ciclo con un número de sesiones que varía de una persona a otra, que esto es lo que nos va a dar y esto es lo que, de hecho, a nosotros nos permite ofrecer a nuestros pacientes unos resultados verdaderamente excepcionales.
Pues ya lo han escuchado, ¿eh? Si quieren solucionar de verdad este problema, que es importante, ¿eh?, como el envejecimiento cutáneo, pues lo tenemos fácil, llamando al 934 14 36 31, 934 14 36 31 y pedir una visita informativa con la doctora Torrejón, con quien hemos hablado hoy, que les,
correcto,
atenderá de manera personal, que después también se solucionan mejor los problemas, ¿eh? Porque cada persona somos un mundo.
Correcto.
Y el trato personal siempre es el mejor, ¿eh? Merece la pena, ¿eh?, informarse bien para tomar una buena decisión. Doctora Torrejón, como siempre, un placer, gracias.
Un saludo.
Mònica, t'ha donat temps d'escoltar els consells de la doctora Torrejón?
Justet, perquè estava ocupada amb una trucada, però veig que tu has pres bona nota, no?
Bueno, sí, l'envejecimiento cutáneo, la veritat és que és una cosa a tenir en compte. Hi ha molts factors que agredeixen a la nostra pell, el sol,
sí.
la contaminació, el pas del temps...
Ai, no em digui d'això.
Hi ha moltes coses, s'ha de mirar
moltes
tot.
Moltes coses. Bé, escolta, de moment nosaltres el que fem és escoltar les senyals horàries de 2:15, la Nacional 240, la tornem a obrir demà.
Demà mateix. Gràcies, Mònica.
Vagi bé.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Cada día tengo peor memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
La Razón te regala la nueva plancha Extreme F1. La potencia del planchado profesional ahora en tu hogar. 3.200 vatios, la mitad de esfuerzo y el doble de eficacia. Suela cerámica, super golpe de calor, planchado vertical. Y lo más increíble, gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, pràcticament 2 minuts per sobre de 2:15, dimarts 19 de febrer del 2019, hores d'ara amb 14 graus ja a la ciutat de Lleida. El que fem tot seguit és engegar la nostra tertúlia dels polítics, que ens durà fins a les 2 de la tarda, com sempre, amb el vagó ple. Avui està amb nosaltres l'Elvira Ciurana, de la Crida CUP. Elvira, què tal? Bon dia, Elvira.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres el Joan Manel Alés, del PSC. Joan Manel, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
José Luis Osorio, de Ciutadans. José Luis, bon dia.
Què tal? Ben trobats, bon dia.
Dolors López, del Partit Popular. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon migdia.
Núria Marín, d'Esquerra Republicana. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I la Carme Culleré, del PDeCAT Unió. Carme, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ara estava mirant, que sempre ho apunto així, la sigla de Unió li queda 2 mesos a l'Ajuntament de Lleida.
Diari, sí, com diuen, oi? Popularment.
La tertúlia. No, evidentment, la Unió Democràtica de Catalunya com a tal ja va desaparèixer, però és que fins i tot el que va sorgir després, que no, ara no recordo exactament el nom, l'Units, Units Avancem.
Units Avancem, bueno, sí.
Sí, però...
De fet, hi ha l'Espadaler.
No, però han presentat llista per Lleida o s'integraran en algú altre?
Tenen acord amb
ara tenen PSC. Acord amb PSC.
Ara amb PSC, sí, claro. Sí, però de cara al maig. Sí, sí, per això.
Bueno, no, les municipals, la Rosa Salmerón...
Me sembla que quan van fer...
És curiós, però saben més que el representant, sí, del PSC a la taula. Sí.
Està integrada al grup del PSC.
Això és veritat, a mi no m'ho de preguntar, jo m'ho de preguntar.
Salmerón, bueno,
sí, perquè hi va haver un acord...
Per proximitat, per ser això. En fi.
Home, vols tu més coalició que està a govern amb el Partit Socialista? No,
però
no
sé. Bueno, potser no hi ha el document signat.
No, perquè si passés al grup PSC... No seria Units, sí, seria PSC.
Jo crec que el document s'ha de signar per...
fins al maig.
Ah, crec, correcte. Si no tinc, sí, mal informada. Crec que el document està signat fins al maig del 2019 i després pot haver converses o compromisos verbals, que això ho desconec.
Carme, que jo tampoc ho sé. Això, tu venies de Convergència o d'Unió?
Jo de Convergència.
Ah, val. Ho dic perquè quan vegi el Paco...
d'Unió és Paco...
Que per cert, el Paco ja li pots dir que fa dies que no ve per aquí, eh? Posa-li falta.
La falta li posem altres. Jo li convé i el trasladaré el vostre missatge.
Igual ens escolta, si no ara li passarem un WhatsApp. Escolteu, per cert, aquest matí, des de minuts abans de les 5 de la matinada, hi ha en marxa un dispositiu antidroga en el qual, hores d'ara, ja sabem que hi ha 7 detinguts, 6 al barri de la Mariola i un al centre històric, concretament al carrer Cavallers. D'aquests 7 detinguts, 6 són per tràfic de drogues i un... doncs per enfrontar-se a l'autoritat. S'han decomissat fins a 1.800 plantes de marihuana i doncs, els estris habituals, els aires acondicionats, ventiladors, fluorescents, tècnics d'Endesa també han constatat que hi havia en diversos llocs a la Mariola on hi havia punxada la llum de manera il·legal, perquè ja sabem que també gasta molta electricitat. En fi, no fa massa setmanes es va parlar de que hi havia... que justament als barris on més es podia pensar és on menys delinqüència hi havia. Entre d'altres, va posar com a exemple a Lleida el barri de la Mariola. Avui la redada ha anat directe al barri de la Mariola. No sé si casualitats o no. Suposo que aquestes accions venen pensades de fa molt temps, eh? No són d'un dia per l'altre.
Però jo he sentit que és que hi va haver un apagón que va desencadenar però tot l'assumpte, no?
Jo una qüestió només. Això va relacionat amb aquella plantació que hem trobat a l'horta, amb un magatzem o no sé què, no?
Sí, també a la plana del Bisbe.
Sí.
A la partida de Llívia també els Mossos han trobat una plantació.
Sí, ha començat a la Mariola, s'ha extès a altres zones, però els detinguts sí que són 6 a la Mariola i una al carrer Cavallers.
Sí, però a veure, una qüestió que està clara. Aquí parlem de la ubicació d'allà on desenvolupen l'activitat, però hem de fugir de la categorització de les etiquetes dels barris, perquè aquí estem parlant d'una activitat delictiva i aquí hi ha uns senyors que desenvolupen, porten a terme un delicte i ho fan allà on troben una oportunitat i tant se val que sigui a un barri o un altre, no? Vull dir que sigui a la Mariola, sigui al centre històric, sigui a qualsevol altre indret, doncs no deixa de ser una anècdota, no?
Discrepo, tens raó, s'ha de fugir de catalogar els barris, però sí que és cert que la Mariola i el centre històric sempre són al mig del tema delictiu.
Surten perjudicats, però és a dir que els delinqüents en el seu modus operandi doncs busquen aquella oportunitat o aquell indret doncs on se troben, per dir-ho d'alguna manera, més còmodes.
Les drogues i la prostitució, ho sento
diu...
Una
altra cosa són els afectats, els destinataris.
Ho sento diu, però sempre s'han ubicat a centre històric.
Crec que el José Luis volia dir, crec, que no hem d'etiquetar la gent que viu a la Mariola pel sol fet de viure a la Mariola. Ara, el que sí que potser és veritat és que la Mariola i el centre històric presenten certes deficiències que fan que una persona que vulgui delinquir trobi més maneres de fer-ho, més facilitats de fer-ho el centre històric que no pas en un altre barri, per exemple.
Jo només parlava del modus operandi dels delinqüents.
Home, jo que sóc novata aquí a Lleida, sí que em crida l'atenció ara quan venia, jo passo pel carrer Major, jo vic al carrer Democràcia i cruzo tot
l'eix comercial
i pensava, alguna nit he tornat tard, un dia vaig trobar un robament també allà a la plaça Sant Francesc, que sí que veig allò, gent així i tal, però mai veig cap urbano. No sé com ho teniu organitzat, això, però mira, pues els urbanos, precisament... la gent em diuen... si et passa alguna cosa, truques als urbanos i venen. Però, clar, abans de que passi, fora bo que hi hagués una mica de presència, no?
Mira, precisament, Elvira, fixa't que això que estàs dient... nosaltres hem presentat per aquest proper ple, que tindrem divendres, una moció precisament en el sentit que tu estàs apuntant, no?, a Lleida...
Dolor, no és cap novetat, això,
No.
Que durant els...
No estic dient
però tu...
que el grup municipal del Partit Popular hagi descobert la pedra filosofal.
La pedra filosofal l'ha descobert tots
dient,
els grups,
Però és una reivindicació. És una reivindicació que el grup municipal del Partit Popular fa anys que fa, igual que l'han fet altres grups. Vull dir que una cosa no exclou l'altra, no? Però sí que és cert que a vegades els veïns se queixen de sobretot en certes zones, no?, de que se senten insegurs. I, per tant, creiem que una bona solució, perquè, a més, així ho reclamen alguns barris, és precisament el que hi hagi més guàrdies urbanos, també Mossos d'Esquadra, perquè també són els garants de la seguretat, no? I que hi hagi aquesta presència...
Sí, potser no més, però que es veguin, no?
Sí, perquè és la manera de que la gent se senti per un costat més segura, però que també és la manera de que aquells que pretenen delinquir pues, d'alguna manera tirin cap enrere, no?
Aquest divendres...
Si només noten la presència, jo ja em perdonareu. Jo visc a la zona d'oci i cada vegada que he trucat a la Guàrdia Urbana per Aldarulls o per Serolls o pel que sigui, cada vegada em diuen no, no, la patrulla passa. Jo sempre dic sí, sí,
bueno, passa. Però ha de passar més sovint. Ha de passar
més
sovint.
No, 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 passa, passar, passa.
Però, potser s'ha de quedar
en el doble sentit, passar i passe. Perquè jo no els he vist mai, mai aturar el cotxe i posar una multa o cridar l'atenció amb algú. Mai.
Però, a lo millor no han vist cap actitud. A lo millor no han vist cap actitud.
No estem fent cap ordre perquè encara us he de treure el tema.
Si he trucat és perquè hi ha actituds, eh?
No, però a lo millor
i les ordenances s'han de fer complir, eh?
I després quan han arribat...
No, 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 no. Les ordenances s'han de fer complir, eh?
Evidentment.
Les de contaminació lumínica, les de contaminació sonora, etcètera, etcètera, etcètera,
etcètera. Tanca aquest tema, José Luis Osorio, que demana la paraula.
Ah, sí, no, i també per al·lusió, pel que comentava la Carme Culleré, la petició que va fer en el seu moment el grup municipal de Ciutadans va ser dotar de més recursos i de més personal i cobrir les places que té de certes la plantilla, vull dir.
Sí, a veure, també ho hem demanat.
Hi van haver, en aquest aspecte, altres peticions d'altres grups, no sé si de Convergència o del PP, no recordo ara, de la presència del guàrdia urbà de barri,
nosaltres.
Que té els seus efectes dissuasius, però en l'organització interna, en el funcionament de la urbana, és qüestionable perquè consumeix recursos. I jo discrepo del que acaba de dir la Núria Marín. És evident que...
Pots discrepar el que vulguis, sí, però és una experiència,
no, no, no,
eh?
No.
Vull dir, és un fet.
Sí, no, no.
Que me'n faig un fart de trucar.
És un fet.
No sé, discrepes, no sé de què.
És un fet, no. Si jo parlo per la meva experiència, alguna vegada que he trucat s'han presentat. Una altra cosa és fer la queixa de que allà on visc hi ha molt soroll, però si hi ha una queixa, una denúncia concreta, a mi me consta que venen.
Clar, no? Venir, venen.
Se presenten,
sí.
D'acord.
Sí, sí.
Núria, tu t'identifiques quan truques o no? Sóc una ciutadana.
No, no t'ho demanen.
Sóc regidora.
No, a part no t'ho demanen. No, no ho he fet mai,
això. Jo si truco, venen.
No, pregunto, no ho he fet mai, jo truco com a...
No m'agrada recórrer... No m'agrada recórrer a l'autocita ni parlar de casos particulars.
No, jo truco com a veïna del carrer, tal, però no he dit mai, mira, sóc regidora.
No, tampoc.
Escolteu, abans la Dolors parlava del ple d'aquest divendres, és on volia anar parar, però abans us volia preguntar de manera breu, sense això, aquest divendres passat a les 10 del matí, sabeu què estàveu fent?
Divendres passat
a les 10 del matí.
A la Comissió d'Urbanisme.
I estàveu atents a la Comissió d'Urbanisme o al mòbil? Ho dic perquè és quan Pedro Sánchez va compareixer...
Ah, mos ho va dir el president de la comissió i mos va dir...
Jo tinc que reconèixer que estava bastant pendent del
món. Jo estava escoltant la ràdio.
Fins a les 10:30 no es va desvetllar la data, però que s'havia filtrat.
I anar mirant si t'enviaven...
No, el president de la comissió, el senyor Peris, ho va dir. Va dir, sapigueu que les eleccions seran el 28 d'abril.
28 d'abril, no sé si són unes eleccions que han d'afectar les municipals, d'alguna manera.
És probable que sí.
Sí.
Estan molt juntes.
Molt bé. 28 de novembre, les altres un mes després. Exactament, dia amunt, dia avall.
La campanya electoral de les municipals durarà les dues campanyes.
Bueno, ja estem en campanya, suposo.
No,
escolteu,
el
ple d'aquest divendres. Aquest divendres hi ha ple ordinari i s'ha concatenat un ple extraordinari que han demanat diversos grups de l'oposició per debatre sobre l'informe de la Sindicatura de Comptes corresponents a l'exercici de l'any 2015. Bueno, el pla ordinari, entenc, és el pla habitual de cada mes, a part de les mocions doncs, que es presentaran.
Sí, hi ha molt poc...
Clar, si normalment són llargs...
Si
normalment són llargs...
Mocions són unes quantes.
Doncs entenc que aquest divendres doncs, serà la cosa llarga, perquè just
després...
Comencen
els expedients de medalles i medalletes...
Bueno,
que ja
aquest divendres
la previsió,
salvo error o omissió... És sobre 7 de la tarda, una cosa...
Amb el preextraordinari?
Sí,
a l'extraordinari. En què et va? I què s'ha detectat, o els que heu demanat aquest ple extraordinari, què heu detectat de manera ràpida i simple amb aquest exercici del 2015? Carme.
Bueno, no és que hàgim detectat, és que hi ha un informe de la Sindicatura de Comptes que, bueno, va relacionant certes irregularitats o pràctiques irregulars, com se menciona en l'informe, de diferents expedients tramitats a l'Ajuntament de Lleida, des de l'adjudicació de la caserna de la urbana, des de la gespa del camp d'esports, temes de la RLT, bueno, va una sèrie d'expedients, vull dir...
Són una sèrie
que els podem anar relacionant, però són diversos, no? I a partir d'aquí s'extrauen les conclusions, i les conclusions és pues, que hi ha una praxis una mica irregular amb adjudicacions, coses que no s'han tingut en compte o no s'han fet bé, etc, etc. I arrel d'això és allò, bueno, pues clar, la llei diu donar compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes. Això ja hagués passat al ple del mes de gener, però se'ls va demanar a l'alcalde, a Junta de Portaveus, que es deixés sobre la taula perquè es volia fer un ple monogràfic d'aquest tema, no? I va dir que allò passaria, bueno, que no té inconvenient de passar al mes de febrer. I mentrestant, bueno, s'ha fet la petició. Mm-hmm. El risc de que l'alcalde ho convoqués després era elevadíssim, vull dir, ho sabíem tots, però clar, era 15 dies que ho podia convocar des del passat divendres, llavors clar, era o posava l'ordre de la Junta de Portaveus i feu de caure o no, o ja passava, però és que encara que hagués entrat després també la potestat de l'alcalde és convocar quan ell vol, llavors mm-hmm. també el podia convocar aquest dia. I llavors és això, no? És monogràfic, me referixo a pues, bueno, cada grup es posarà són 5 minuts, vull dir, bueno, amb rèpliques, etcètera.
De fet, són dos punts de l'ordre del dia, un punt general. Sí, un punt general i després les propostes.
Les propostes, que són uns acords i clar, llavors cada un anirà... És a dir, han desengronat tot el que és l'informe, és impossible. Però, cada grup intentarà, suposo, treure els trets més importants.
Núria Marín, què en podem treure d'aquest divendres? O sigui, què en pot sortir d'aquí?
Com a mínim, una radiografia...
Des del vostre punt de vista.
Una radiografia de com estan les finances. De fet, la sindicatura no fa més que recollir algunes de les objeccions que hi han presentat diferents grups al llarg dels successius plens. Hi ha, a més, tots els reparaments que ha fet de tant en tant l'interventor, que també ho recull l'informe de la sindicatura. És a dir, és posar en evidència que, evidentment, com sempre deia l'alcalde sortint i continua dient l'alcalde actual, és legal, però no deixa de ser la pràctica que, reitero, els grups han denunciat i han posat sobre la taula molts cops, en què s'estire la llei com un xiclet.
Bueno, legal i algun tema que ho posa en dubte, eh?
Bueno,
Núria,
ja,
com,
no, però ja ho veurem.
Com algunes adjudicacions
ja
que s'han
veurem,
fet, eh?
No, però això ja ho veurem. Si fos il·legal, l'haurien
ja estaria,
impugnat.
Ja estaria,
a veure, el que passa que és això, no? Us escudem sempre, és legal, bueno, però hi ha uns marges, eh? I entre la legalitat...
Bueno, és aquella línia vermella que s'està dant.
Interpretació.
I una manera de fer d'acord al no amagant, aquí hi ha un problema, que s'ha amagat la situació real de l'economia de l'Ajuntament. Mm-hmm. I esperem que aquest divendres es posi... El que passa que ja s'ha convocat el ple després de l'altre ple per no donar-li prou de rellevància, ja, que de... Si no riguis, no és així.
Jo ric perquè s'ha proposat
a mi no me'n fa de gràcia, és molt greu.
S'ha proposat, no, eh?
Un moment, que si no...
S'ha
parlat la representant del PDeCAT i Unió i d'Esquerra. Ara m'interessa saber...
L'alcalde manda i ordena.
Núria, abans de que parli el representant del PSC, com ha al·ludit, m'interessa saber l'opinió del representant del Partit Popular i de Ciutadans com a partits afins al govern de l'Ajuntament. Dolors López.
Bueno, lo de afins al
sí,
govern...
Sí, sí, no cal que miri.
Afins em refereixo... Vale, correcte. Però que afins em refereixo que ajudem a la...
De fet, no han signat la sol·licitud.
Això és conseqüència d'un informe, aquest ple, de la Sindicatura de Comptes. El fet de que es faci un ple extraordinari, encara que sigui el mateix dia, o sigui un ple monogràfic, o s'hagués fet dintre de lo que és el mateix ple, jo crec que no ajuda.
Sí, però no m'interessa saber quan se feia o quan s'hagués pogut fer. És a dir, del que han dit les teves dues companyes, des del Partit Popular esteu d'acord o no?
Hi ha un informe de la Sindicatura de Comptes, sí, estem d'acord amb una qüestió. Hi ha un informe de la Sindicatura de Comptes que diu
que el que hauria de ser una pràctica excepcional, excepcional, és a dir, fer modificacions de crèdit, s'ha convertit en l'Ajuntament de Lleida en una pràctica habitual. Això és, en línies generals, el que diu la sindicatura.
No, no, diu moltes més coses.
Què diem? Què diem nosaltres? Això es refereix a l'any 2015. Es refereix a l'any 2015. Nosaltres vam fer un acord de pressupost en el que precisament una de les coses que vam demanar, i per això en aquests dos últims anys s'ha corregit una mica, és el control de la despesa. És el control de la despesa. Això es refereix a aquest informe de la sindicatura, repeteixo, a l'any 2015. Estem a l'any 2019. La situació de l'any 2015 és diferent a la de l'any 2019. Però és cert, absolutament cert, que els successius governs socialistes han actuat d'aquesta manera, amb una despesa excessiva, amb unes modificacions de crèdit quan volien, per lo qual, perquè val un pressupost i cada dos per tres l'has de modificar, i amb aquesta situació estem.
José Luis Osorio.
Sí, des del grup municipal de Ciutadans vam insistir des del començament d'aquest nou mandat que aquesta pràctica no podia mantenir-se en el temps. És ben cert que el grup socialista, acostumat a les darreres majories absolutes, tenia una manera de fer, d'actuar en el pressupost i tenia el costum de deixar arraconades factures, la qual cosa provocava que els proveïdors no cobressin a temps. I vet aquí aquest continu exercici de recórrer a l'expedient extrajudicial de crèdit. Excepcionalment al 2015, i atès que els proveïdors havien de cobrar puntualment, nosaltres vam donar suport, però amb l'advertiment que aquesta praxi no se mantingués en el temps. Vull dir que aquesta posició la volem deixar clara des d'un bon començament. Vull dir,
però hi ha més coses al 2015. No només hi ha el reconeixement de crèdit.
Abans de donar la veu al Joan Manel Alès, Elvira, no sé si vols afegir alguna cosa.
Bueno, jo no estic clar exercint ara a l'Ajuntament, però està clar que la neteja i la claretat en els comptes i la pulcritud és fonamental per a poder treballar d'una manera correcta per la ciutadania, no?
Joan Manel Alès.
Bueno, jo tampoc estic exercint a l'Ajuntament, a l'Elvira, però tot aquest tema doncs, he estat seguint-lo amb Montse Minguet i amb Fèlix, amb l'alcalde, i bueno, la qüestió està en que es va presentar, es va fer proposta, es va demanar fer un ple monogràfic sobre aquest tema, i així es va fer. Es va demanar fer un ple monogràfic, ja no sé si amb interessos de treure o fer manifestar el que sortia amb aquest informe tècnic, o per
està
fer...
Està publicat a la web, de la sindicatura, sí. Vull dir que és públic
no,
això.
No, públic és per això, però voleu fer un ple. El ple es demana, aleshores s'allarga un altre mes. Bueno, això pot ser, jo li crec, li veig clares intencions interessants.
No, s'allarga un altre mes, ho va acordar l'alcalde.
De campanya electoral,
sí,
no?
Deixeu sobre la taula.
El tema de la campanya electoral, perquè al ple estic segur que si necessiteu massa temps, tampoc serà per a veure les irregularitats tècniques que pot haver o no, que segur que n'hi ha, però és el que diem. Són irregularitats, però que estan dins de la legalitat. És igual que tampoc es pot governar al Congrés, tampoc es pot portar un govern a base de decret llei. I es fa, perquè hi ha moments, hi ha situacions on no tens la resolució que per dur a terme les teves polítiques has de fer polítiques a base de decret llei. En aquest cas és el mateix, i l'informe el que dona són unes irregularitats, però que són totes legals. Dono unes recomanacions de que aquestes irregularitats mirar-les de corregir, que és el que diu la llei, que és el procés que ha de seguir qualsevol tramitació administrativa. Per tant, si el que es vol parlar és de les tramitacions administratives, és de les irregularitats que surten a l'informe tècnic, que ja ho diu el propi nom, és tècnic, i voleu entrar dins d'aquestes tecnicitats, el temps és adequat, penso jo, perquè entres amb això. Ara, si el que es vol és entrar en campanya i fer política o fer campanya política sobre un tema com aquest, com les irregularitats, doncs efectivament necessitarem més temps. Ja està, només dir al José Luis que nosaltres també tenim capacitat de pactar. Vam pactar el cartipàs amb Ciutadans, moltes ordenances amb la CUP, hem pactat amb Convergència, hem pactat amb el PP.
No he dit el contrari.
Arribem a acords, per tant no és...
Una altra cosa és un altre context d'eleccions generals, que això és un altre tema.
Sí, home, vam pactar els pressupostos
de l'Esquerra
i després no els van complir.
No, però no és un tema de que tinguem d'actuar així perquè no podem arribar a acords.
Clar, però vau pactar, després...
Jo només volia dir...
Ens queden 6 minuts, per tant, de manera breu i demanem torn.
Perquè la gent que ens senti també sàpigui de què estem parlant. L'informe diu que hi ha concessions, pagaments de factures i contractacions sense pressupost. Vol dir que tu no les tens al pressupost i les contractes igual. I s'han executat despeses sense disposar del crèdit pressupostari. És a dir, s'han executat despeses sense haver-les pressupostat. Aquesta és la pràctica a la que es referia la senyora López, que en un cas excepcional, anem a suposar, cau una casa... i que és una excepcionalitat, i és evident que l'Ajuntament ha de posar recursos perquè hi ha hagut un accident, una excepcionalitat. Però és que aquesta excepcionalitat, en el cas del pressupost, de la gestió econòmica de l'Ajuntament, són 3 milions i mig d'euros. 3 milions i mig d'euros, repeteixo, que s'han executat sense estar pressupostats. Això no és una excepcionalitat.
Quan s'executen i no estan pressupostats, es resten d'alguna partida o no?
Clar, llavors han d'anar a modificació de crèdit, generen... perquè no s'ha pagat als proveedors... Això és una bola.
I per això contínuament passen com modificació de crèdit sobre un pressupost, i és el que jo dic. Perquè aprovem un pressupost. Un pressupost és una previsió. Pot haver unes petites desviacions. Això tothom ho entén. El que no s'entén és que les desviacions siguin de caràcter monumental, que és el que ha dit el síndic.
I aquestes modificacions de crèdit no han passat ja per un ple? Ja han sigut ratificades?
O quin remei? No votarem en contra de que la gent cobri?
Claro. Però és que ja els hi vam dir que era la... Ni vam fer una, vam dir, és l'última.
Bueno, l'últim ple, el que va dir només un grup municipal, va dir que fos l'última, els altres van...
No. Ja t'estic dient, ja, a l'inici de mandat, ja es va fer una modificació de crèdit, que per cert, van sortir factures de l'any 2011 de 90 euros, que no s'havien pagat, I per responsabilitat, evidentment, i pels proveïdors, vam dir tots els grups, aprovem aquesta modificació de crèdit, però que sigui l'última. Què ha passat ara? Que tornem a estar igual. Estic parlant de 3 milions i mig.
A veure,
I què hem de fer ara?
Que els proveïdors no cobrin precisament
per una utilització... que deies tu de campanya, últimament només fem que inaugurar coses.
És que estem davant,
no solament de coses no pressupostades, que me parli de l'electoralisme, d'una mala gestió, mala gestió i manca de transparència.
uns hàbits nefastos, perquè precisament aquest mandat s'ha d'acabar. Aquest mandat s'ha creat una comissió de transparència a l'Ajuntament de Lleida, no? I sembla que tot va, no? I que la vida política cada vegada requereix més transparència.
Evidentment.
I així ha de ser. I en canvi veiem com encara hi ha uns certs tics a l'Ajuntament que són aquests, no? Los de la mala gestió i los de la manca de transparència, que es però, puguin veure els comptes d'una manera clara.
Jo el que estic dient és que
estem parlant de l'exercici del 2015, que és el que parlareu. Sí. El 2018, per exemple, no hi ha dades, suposo, perquè s'acaba de tancar.
S'ha millorat.
Hi ha dades o no, d'això?
No, perquè la sindicatura de comptes ha agafat el 2015. Vull dir, no, ell posa un toque Lleida, una altra vegada tocarà amb un altre...
Bueno, la Dolors diu que s'ha millorat.
S'ha millorat precisament per lo que et dic, perquè nosaltres una de les exigències que vam fer a l'hora d'aprovar, sí, però nosaltres vam pactar, una exigència a l'hora de pactar el pressupost va ser una reducció de la despesa i que aquestes pràctiques...
Dolors, tu dius que s'ha millorat, la Carme diu que no s'ha millorat.
L'EMU continua sagnant l'Ajuntament, vull dir, això no s'ha millorat, perquè se torna com...
Encara estaven pitjor, se continua abocant diners
a l'EMU de voltant de 3 milions,
i estem pressupostant.
Que que no. I després, per exemple, el que diu la sindicatura, també els subministres, d'un any per l'altre, s'han d'anar, pues, si més no, incrementant una mica, no? Perquè els subministres ja veuen la llum puja, el gas puja, l'aigua puja, doncs pues no, se pressupostaven...
Se li se pressupostava per sota.
O menys. Mm-hmm. Això, quan vull dir coses... Que és una... Clar, perquè llavors ja farem la modificació de crèdit.
Ara mos han apujat les taxes per obres petites, un 4%.
Un 4%, no, 4 vegades.
Un 4 vegades, perdó, 4 vegades més.
Que no és el mateix, eh?
Tens raó.
Molt bé, escolta, sí. Que arribem a les dues. Li volia fer una pregunta al José Luis Osorio. Sí. Quan teniu previst anunciar el cap de llista per les eleccions de maig?
M'agrada que em facis aquesta pregunta. Doncs ho anunciarem en... ben aviat.
Molt bé.
No m'agrada aquesta resposta.
La resta de partits sí que ja...
No, nosaltres tots... agafem no, carrerilla que... els primers, no?
Ja teniu nosaltres decidits
que tots. Sí, però és que a més hem de triar doble candidat perquè també tenim més. Les generals i per tant també s'ha de pensar en la candidatura provincial per Lleida, no? Amb claro. La qual cosa, doncs això encara accelera molt més els processos interns, suposo en general a la resta de partits.
José
Luis Osorio està fent nosaltres... aquí números de política, sí. Fixa't que la resposta
nosaltres
és boníssima.
Nosaltres estarem concentrats només en
la
Crida
Cup, no,
claro,
és veritat.
Vosaltres no us presenteu aquí.
El municipi és la nostra meta.
Molt bé, Elvira, Joan Manel, José Luis, Dolors, Núria, Carme, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Igualment.
Gràcies. Bueno, la pregunta està feta i ens ha faltat saber exactament, però vaja, ja ben aviat serà. Escolta, que arribem a les dues, avui dimarts 19 de febrer, com sempre que ha estat un plaer, tornem demà, 12:20, aquí darrere en Cope Lleida, amb un servidor, amb Ricard Álvarez. Que acabis de passar un bon dimarts, salut, adeu.